M'encanta parlar de música tradicional i d'història, perquè avui és el del que parlarem, història doncs que té a veure amb la música. M'acompanya en Jordi Jordà, perquè ens porta avui el cançonet de Maçanet de Cabrenys, a veure si ho diré bé, Costoja, i me'n falta un. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. És Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja.
Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja. Doncs apuntat, no me'n deixo cap. Benvingut aquí a Ràdio Vilafant per parlar-nos d'aquesta història musical tan important, el nostre passat.
Moltes gràcies.
Explica'ns una miqueta de què ens parla aquest cançoner, perquè, clar, les cançons tenen uns temes i ens deixen veure doncs, com es vivia abans, no?
Efectivament, aquest llibre, aquest cançoner, recull les cançons, recull totes les cançons que es varen recopilar a Maçanet de Cabrenys, a Tapis i a Costoja, l'any 1928, o sigui que aviat farà 100 anys, per a l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. L'obra del Cançoner Popular de Catalunya va ser un treball magnífic que es va fer des de l'any 1922 fins al 36, que l'esclatà la guerra, doncs es va acabar i se va anar amb Borris, com tantes altres coses, no? I la idea era recollir, perquè no es perdessin, totes aquestes cançons que es transmetien de manera oral, de pares a fills, a nets i de més, no? Perquè aleshores, estem parlant de fa 100 anys, aleshores no hi havia ni ràdio, ni televisió, ni
el caset tampoc,
ni res. Llavors, la gent, que és curiós perquè ho veus en aquestes cròniques, la gent cantava tothom cantava. Cantaven, doncs, llaurant, o cantaven les dones rentant, o cuinant, o les feines habituals del dia a dia, o fins i tot anant amb la diligència de Maçanet a Figueres, doncs, també cantaven, i es passaven les dones així, caminant, per entretenir i de més, no? Vull dir que era habitual. I aquestes cançons, doncs, es transmitien de pares a fills i es anaven mantenint. Però aquell moment ja varen detectar
que es començava a perdre,
que aquesta transmissió oral es començava a perdre. I van pensar que això, que era un llegat cultural important dels Països Catalans, doncs s'aniria perdent i que valia la pena recollir-ho abans de que es perdés. I així ho van fer, i la veritat és que en van recollir moltíssimes a totes les terres de parla catalana, o sigui que van estar a la Catalunya Vella, van estar a les Illes, van estar a València i també una petita part de la Catalunya Nord. I en van recollir moltíssimes de cançons.
Clar, ara parlaves de la diligència, baixant la diligència a Figueres, sí. O de Llaurà, clar, veiem una vida molt diferent de la que vivim ara.
I tant. I això que dius em dona peu a parlar del contingut del llibre, perquè a part de les cançons, que és el leitmotiv, diríem...
És l'excusa, no? Potser.
Sí, hi ha la lletra i la música. O sigui que si algú la vol interpretar o cantar, té la melodia, vull dir, ho pot fer. Però això és una part del llibre. L'altra part és precisament etnològica o històrica. Hi ha la crònica d'aquestes persones, en aquest cas varen ser en Joan Tomàs i en Joan Amades. En Joan Amades és sobradament conegut perquè va publicar moltíssima cosa de recollida etnològicament pels pobles de Catalunya. Doncs feien, quan sortien a recollir cançons, feien un diari i explicaven el dia a dia, el contacte amb la gent, com anaven els pobles, com buscaven i parlaven els homes o dones que els hi cantaven cançons. Vull dir que, i és un... explica molt bé com es vivia fa 100 anys, com vivia la gent aleshores, com eren, i és interessantíssima. Vull dir que a tu potser no t'interessen les cançons.
I t'interessa més la part més etnogràfica.
Però la part etnogràfica, bueno, és boníssima. A més, amb un redactat llenguatge de l'època, i molt bé, és molt bo. També hi ha un escrit d'un historiador cronista de Maçanet, en Pere Roure, que parla de com era aquesta zona fa 100 anys.
Clar, a més, una zona de muntanya, molt allunyada d'altres municipis, no?
Sí, perquè et facis una idea, de Figueres a Maçanet pujaven en diligència.
La diligència què era?
Era la tartana, era com una tartana, però...
Amb cavalls?
Sí, amb cavalls, però diligència era una mica més grossa. Però així sí que havien, potser, més... no creus que gaires, eh?
Perquè ara, els cops que he pujat a Maçanet, clar, déu-n'hi-do les corbes que
sí,
hi ha.
Sí, bueno, i ara hi ha ponts i han passat pel dret.
Però abans no devia ser...
Es anava vorejant tot a la muntanya. Doncs això anava de Figueres a Maçanet, que és com van pujar ells dos. Aleshores, a Maçanet em van recollir, de cançons, però després, per pujar a Tapis, ja no, eh? A veure, no hi havia carretera, sí que hi havia carretera, carretera de Treginers, vull dir que no, això és. I van pujar amb matxos, que és el que hi havia aleshores per portar material sobre les esquenes dels matxos. Doncs en Joan Amade sobre un matxo, en Joan Domar sobre l'altre i el traginer que els portava, que era l'amo dels animals.
Dels animals, sí, sí, a peu.
Els portava fins a peu fins a Maçanet. I hi ha fotos, perquè en tota la crònica i en aquesta història de Maçanet hi ha fotos de l'època, algunes fetes pels mateixos que recollien les cançons, per tant es veuen els dos recol·lectors que anaven sobre els matxos, també es veuen imatges de Maçanet, de Tapis i de Costoja d'aquella època, de fa 100 anys, que per tant Costoja
també és interessant,
que era l'església i quatre cases, ara són 8 cases, tampoc ha crescut tampoc, molt.
Tampoc ha crescut molt.
Però sí que es veu diferent, no? I aleshores doncs havien d'anar així, si tardaven, bueno, imagina't, de Maçanet clar, clar. Tapis en matxo, de l'interval, el seu. I després, quan varen decidir anar a Costoja, Costoja ja és el Vallespí, ja és la Catalunya Nord, que és molt a prop, relativament, i tenen sí, molta sí, relació, tant. A més a més. I doncs també varen haver-hi anar amb matxos, clar. I a més explica la crònica que varen anar amb fins a allà on hi ha la frontera, que és el riu aquell que hi ha baix, que varen fer un pont fa 40 anys. Doncs, i el traginer va dir que ell no passava amb els animals perquè no tenia papers.
Ah, clar, perquè abans hi havia fronteres, sí, clar, no era un altre país.
Sí, però, i no se la volia jugar, saps? Vull dir, diu, jo em quedo aquí a la frontera i perquè no sigui que vinguin els gendarmes i tinguin problema amb els animals. I varen acabar de pujar a peu. Era un tros, vam acabar de pujar fins allà sobre, que es veu Costoja allà al campanar, si una vegada hi ha un altre, aquell campanar es veu de molt lluny. Doncs, i allí van acabar d'anar a peu.
I el fet de que ja fos França o Catalunya Nord, sí. Depèn de com ho vulguem entendre, hi devia haver-hi diferències en les cançons, ho dic per la influència del francès, es nota, no?
Doncs mira, tu ho acabes de dir. Precisament els missioners, que se'n deien missioners, els que sortien a fer aquesta recollida de cançons, en la crònica ho comenten, perquè aquests mateixos en van fer molts altres llocs de Catalunya, no? I esclar, això només ho van trobar aquí, la influència del francès. Del francès. Tot i que aquesta gent, tots eren catalans i parlaven català tots. I, bueno, de fet, s'ha parlat català tothom gairebé fins fa poder 50 anys. Per dir, llavors es va perdre molt. França va fer unes accions importants per
tenint en compte que l'escola només s'ensenya francès,
sí, sí. Doncs... I a més es deia parla cultural o no sé què, perquè volien parlar
parla
francès.
Bé, no?
Sí, vull dir, el parlar català era parlar pagès i dic, bueno, en fi, això són altres campanyes. Doncs, però aquesta gent tothom parlava català, però sí que hi havia influències del francès, evidentment. I en les lletres, les lletres són molt bones, encara que no entenguis la música, el millor, mira les lletres perquè són boníssimes.
Doncs, home, els temes dels que devia parlar devia ser interessant.
Ara en parlem. Sí. Doncs a les lletres també es nota una influència de francès, amb algunes paraules que són franceses catalanitzades. O sigui, ara aquí potser estem acostumats a sentir i fins no fa gaire parlar amb molts castellanismes, Es deia bussón i cenicero, doncs...
Però també diguem, no m'enganyis pas, per exemple, que fem servir el pas.
Bueno, però el pas també és d'aquí.
Sí, 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 però és influència del francès.
Sí, i també diguem carrota.
Exacte, exacte.
Doncs en les lletres veuràs paraules així que són franceses o francesades, que és la influència d'allà o la manera de dir-ho, que en ells els hi va cridar molt l'atenció i són divertides. Bueno, de les lletres hi ha de tot, hi ha dramàtiques i divertides, n'hi ha cançons d'amor, de desamor, de contrabandistes, en aquesta zona clar. De la frontera encara més, no? De guerres, de soldats, de pastorelles que arribava el soldat i se la volia camalar i la pastorella era prou hàbil de treure-se'l de sobre.
I de bressol també n'hi ha?
No.
Clar, perquè suposo que les cançons de bressol es cantaven més a casa, no? Potser.
En aquesta, ara que ho dius, no em sona que n'hi hagi cap de cançó de bressol. Potser amb alguna altra cançó n'hi hagi.
M'ha vingut al cap arrel del concert dels Vespres Musicals d'aquí, de Vilafant, que em van cantar una en un dels concerts i era perquè...
Sí, és possible que...
És una cosa com molt interna, no?, de cada família, també, no?
Sí, però que en algun d'aquests cançoners n'hi hagués alguna. En aquest no em sona que n'hi hagi cap.
És que jo en tinc una que em cantava la meva àvia i allò parlant-ne, no sé si se la va inventar ella o d'on t'ha sorgit, i a més personalitzada, no? Perquè jo quan anava a dormir amb els meus avis a Castelló d'Empúries i parlava de Castelló d'Empúries i parlava de Peralada, no? La son ve de Castelló per fer dormir la mainada, per fer dormir aquest minyó, la son ve de Peralada. Geolocalitzada aquesta cançó.
Hi havia cançons que estaven de moda, igual que ara hi ha cançons de moda, aquella època també, no? I com que eren de moda, anaven traspassant d'un poble a l'altre i s'adaptaven. A vegades s'adaptaven perquè no recordàvem ben bé com era o perquè l'adaptaven expressament amb coses locals, no? I dic això perquè recollides, n'hi ha de recollides de diferents pobles, aquí i més lluny, que potser sigui la mateixa cançó, però no les repetien, és a dir, si li cantaven una que ja la tenien, no la recollien perquè ja la tenien, però si hi havia variacions, sí. És a dir, variacions musicals que n'hi havia, o variacions en la lletra, llavors sí, perquè tenia interès, no? A més, no ho recollien tot, és a dir, les americanes, que era el de moda llavors, com ara el reggaeton, o coses així, és a dir, això no ho recollien pas. Ells recollien les cançons tradicionals catalanes que s'havien anat transmetent i que explicaven històries d'aquí, les cançons d'aquí, no? I la veritat és que totes expliquen històries i les lletres són molt curioses, val la pena de
llegir-les. Jo tinc ganes de llegir aquestes lletres per saber una mica, també entens una mica què passava o com pensava la gent ara fa 100 anys, no? Que això també és interessant, en què pensaven, què els preocupava, no? Potser no és el mateix que ara.
Sí, quan llegeixes aquestes lletres has de fer una abstracció. Has de pensar que estan escrites i cantades fa 100 anys. Ho dic perquè les lletres són fruit del seu entorn, del context de fa 100 anys. Perquè llegeixes algunes ara i amb l'ofici...
Et poses les mans al cap,
sí,
no?
Sí, amb l'ofici que es va ara amb molts de temes, ostres, avui dia no passarien...
Tema machisme, no?
Sí,
potser...
Sí, masclisme i algunes altres coses, però aleshores eren normals. O sigui, aquestes lletres eren perfectament normals per la societat d'aquell moment, no? Vull dir que està molt bé.
I a més et volia preguntar per la portada, perquè algun cançoner que hem parlat, a més és foto en blanc i negre, que heu colorejat, a més que podem veure com era la gent, no? I com vestia, no? Que també és interessant.
Exacte, sí, perquè una de les coses que feien... pensa que eren bastanta gent diferent que anaven per Catalunya recollint cançons, bueno, pels països de parla catalana, i hi havia una norma de l'obra del cançoner popular del que havien de recollir i fer, no? Perquè així fos homogènic, i tot, perquè si no podia ser un garigall. I una de les coses que deia és que havien de fer una crònica, un diari, que és molt bo i sort que la van fer, i que havien de fer la fitxa dels cantaires, els homes i dones que els van cantar cançons, havien de fer-li una foto i una fitxa. I llavors, aquí són tots els de Maçanet, Avis Gustoja, i veus que aquí hi ha la foto, al costat hi ha el nom, més o menys qui era, d'on eren, d'on venien...
Trobo que abans s'envellia molt més aviat que ara, eh?
Mira, per exemple, el de la portada, veus aquest senyor de la portada, que a dins hi és en blanc i negre, evidentment, fa 100 anys la foto de color
no existia.
Aleshores, totes són en blanc i negre. Estan bé, les fotos estan bé. Ells portaven una màquina i es feien amb rodeta, evidentment, en aquella època, no? Aquest senyor es deia Isidre Tubert i Justafrà. I li deien el gegant de Maçanet, perquè era molt alt. No? I és la foto que vam triar per la portada, perquè és un senyor així, posat amb el bastó i tal. I diu, la fitxa que varen deixar, diu que tenia 40 anys, que era un buscarol nat a Maçanet de Cabrenys i se'l coneixia com el gegant. N'hi ha que hi ha més dades, n'hi ha que hi ha menys, però
a mi em va sobtar i em va cridar molt l'atenció el fet que tingués 40 anys, perquè és l'edat que tinc jo en aquests moments i no m'identifico per res, o els nois de la meva edat no els identifico per res, el trobo molt gran d'aspecte físic, no?
Veus aquestes persones, aquestes fotos, i realment és això que t'ho expliques, aquest
però senyor. Suposo perquè també per la vida que portaven, no? El camp, el sol, el treballar a l'exterior.
Era un treball molt dur, treballaven a l'exterior pràcticament sempre, aquest era buscarol, per tant treballava al bosc, vull dir que hi havia una feina dura, i els hi veus a vegades a les mans mans, en fi, la cara curtida, la vestimenta, que era una vestimenta de l'època, que era normal. A les fotos n'hi ha que surten normals, amb una vestimenta més trencada o menys d'això, que devia ser com anava normal, i n'hi ha que surten,
es van arreglar, sí, per la foto.
Sobretot les dones, que potser quan els anaven a fer la foto, i ells ho expliquen a la crònica, i diuen, no, espera't, que em vaig a canviar així, no. I es anaven a arreglar i sortien amb el vestit dels diumenges, que tampoc era tan diferent, però era
una mica més arreglat.
Sí, i més net. I la foto la van colorejar, com hem fet en els anteriors, per la portada d'un mes. I ho diu aquí dins, que l'original és blanc i negre, i a més hi és la foto en blanc i negre, i la van colorejar perquè la portada és molt més atractiva i es veu molt millor amb una portada de color que no pas aquesta mateixa foto en blanc i negre.
Clar,
no?
Però com es coloreja? Perquè, clar, hi heu posat blaus, poder el senyor anava més marró, no ho sabem.
No ho sabem, però ha quedat bé.
Sí, és fantàstic, és fantàstic, i que sembla que realment fos en color. Vull
dir, sí, sembla que la foto fos l'original. Doncs sí, hi ha feina, però bé, avui dia amb informàtica es fa meravella, sí.
Però no ho ha fet la IA, ho has fet tu, Jordi.
Bueno, sí, però treballant amb programes informàtics.
No, però jo puntualitzo el tema de la IA perquè...
Sí, però no em facis cas això, perquè la IA fa servir això, programes informàtics, vull dir que fa servir informàtica,
sí, sí, però
a casa
sí.
És igual, sí. Doncs, dic que aquest és el tercer cançoner d'una col·lecció que em vam titular Recull, que hi posa aquí el número 3, que vam començar el 24 publicant el cançoner de Figueres, el 25 el cançoner de Lledó i Navata, i el 26 el cançoner de Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja. I la idea és de seguir-ne fent. Això és l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional que vàrem constituir el 2019, i que amb els companys que la van posar en marxa ens van proposar promoure la música tradicional del nostre país, sobretot de l'Alt Empordà, que és allà on bàsicament ens movem, no? I n'hi ha molta de música que és inèdita, com aquesta. Aquesta és pràcticament tota inèdita.
Jo veig un disc, eh?
Bueno, ara ja en van fer un l'any passat.
Ara no existeixen els discs, no?
Sí, sí.
Estaria bé un de tota la comarca, no?
Sí. Bueno,
estaria
mira, xulo. L'any passat en van fer un, com saps, que es deia Fent Camí, i que hi ha tota una sèrie de cançons tradicionals, unes del cançoner de Figueres i altres del de Lledó i Navata, que eren els que es havien publicat. No sé, ara mateix no hi ha el projecte de fer-ne un altre, però potser més endavant, quan tinguem més llibres, sí.
I en quins altres municipis esteu treballant per volum?
Ara que hem de publicar aquest, i ara m'haig de plantejar a veure quins altres municipis agafem, perquè se'n van fer bastants. Pensa que el 1927, com van ser aquí, van fer 20 municipis, i del 27 només hem fet Figueres, Lledó i Navata. I el 28 en van fer 18, i només hem fet Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja. Vull dir que hi ha pobles, home, hi ha pobles que en van recollir moltes i pobles que en van recollir poques. A Figueres n'hi havia 132, per això vam poder fer un volum de Figueres sol. Entre Lledó i Navata en sumaven 101, per això vam
poder-los ajuntar
els dos. I aquí n'hi ha 142, que és el que es va recollir entre Maçanet de Cabrenys, Tapis i Costoja. Ara haig de mirar el que es va recollir en els altres pobles, i esclar, d'aquestes 142 n'hi deu haver una vintena que s'havien publicat, que l'Abadia de Montserrat els havia publicat amb uns llibres que es deien Materials de l'obra del cançoner popular, que en feia unes petites tries per mostrar el que era, i d'aquestes 142 n'hi havia una vintena de publicades. La resta inèdita.
Clar.
Ara hi són totes. Ara, qui vulgui, les troba.
Les pot trobar aquí en aquests cançoners, en aquests llibres, sí, sí, que aneu publicant. Sí. I Vilafant?
Bé,
o el fet d'estar tan a prop de Figueres, bueno, tan a prop, aquella època no estava.
No, bueno, sí, tampoc és tan lluny, eh?
No és tan lluny, però ara és molt més a prop, perquè ha crescut, sí, sí, de Figueres cap endins, Vilafant.
Doncs jo crec que a Vilafant no n'hi van recollir cap.
No? Quina pena.
De fet, però no van pas estar als 68 tots, pobles de l'Alt Empordà, perquè, per exemple, a Cantallops hi volien anar, però no hi van anar, perquè allà hi havia un músic que es deia Eduard Toldrà, que és molt conegut en el món de la música catalana, clàssica, l'Eduard Toldrà, que estava casat amb una dona de Cantallops, i els estius els passava allà, i ell va recollir, pel seu compte, les cançons d'allà, va recollir 50 i tantes, i els va oferir a l'obra de la cançoner popular. Llavors ells ja no hi van haver d'anar, perquè ja hi havia l'Eduard Toldrà allà que les va recollir. I un grup cultural de Cantallops, fa uns anys, no sabria dir-te poder 8 o 10, van publicar un CD, un petit llibret, que n'hi havia algunes d'aquestes cançons de Cantallops, potser n'hi havia, no sé, no, el tinc, però ara no recordo si n'hi havia 5 o 6 o 10.
Doncs nosaltres estarem aquí molt pendents a Ràdio Vilafant del proper volum, a veure quins municipis us toquen i encantats d'anar descobrint doncs, també la història, no?, a través d'aquestes cançons populars.
Ara és el que ens toca fer, mirar el que es va recollir aquí el 27 i el 28, a veure quins pobles agafem per fer un altre, que serà també de 2, 3 o 4 pobles, perquè hem de fer un volum de 100 i...
Clar, perquè surti a compte.
Sí, no, i perquè surti a compte i perquè tingui el cost suficient i perquè la història, la crònica també sigui suficientment extensa d'explicant coses d'aquella època. Si només agafem un poble amb 20 cançons, doncs quedarà un llibret i potser val la pena.
Per dotar-lo d'importància també,
no? Sí, exacte, també donar-lo d'importància i aprofitar això perquè tingui més difusió tot plegat, no?
Doncs moltes gràcies, Jordi Jordà, i encantats de que hagis passat pels micròfons de Ràdio Vilafant i nosaltres doncs, encantats de que el proper volum ens el vinguis a portar aquí també a Ràdio Vilafant.
Gràcies a vosaltres. Ara amb els companys de l'Associació Empordanesa de Música Popular i Tradicional decidirem a veure quins toquen i a treballar-hi, treballar, recopilar i anar-ho preparant per l'any que ve, no sé quin mes, però perquè l'any que ve en surti un altre.
Fins la propera, doncs. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Thank you.